Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra aquest 29 d'abril, la mirada sobre aquesta disciplina va més enllà de l'àmbit artístic per situar-se també en el terreny educatiu i emocional. Com es construeix la confiança en un mateix i quin paper hi poden jugar activitats com la dansa? Des de Sant Cugat, Esther Bosch, ballarina i directora d'una escola de dansa amb seu a Mirassol, defensa que l'autoestima no es pot reduir a un discurs, sinó que es construeix a través de la pràctica. Amb més de 15 anys d'experiència treballant amb nenes i adolescents, Bosch assegura que un dels principals reptes és trencar amb la idea que només poden ballar aquelles persones que ja ho fan bé des del primer moment. Pel que fa a la imatge corporal, un dels aspectes tradicionalment associats a la dansa, Bosch considera que el model ha evolucionat i ja no es mira el cos, sinó que es mira el moviment. A més, destaca la diversitat de perfils dins les aules. Al web de Cugat Mèdia podreu veure l'entrevista sencera. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts públics del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten els recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. El manifest també posa èmfasi en el sobreesforç de les professionals, que en el cas de les sortides i colònies es converteix en sacrifici no reconegut i que requereix una dedicació, una responsabilitat i una càrrega que van molt més enllà de la jornada laboral. Amb tot, el col·lectiu ha insistit en que aquesta no és una decisió contra l'alumnat ni contra les famílies, sinó que és una decisió per fer visible que l'educació pública no pot continuar depenent del sacrifici constant de les seves professionals. Sant Cugat celebrarà durant el mes de maig el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb una quinzena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. L'acte de presentació tindrà lloc dijous 7 de maig a 6:45 de la tarda al Celler Cooperatiu, un acte que inclourà un taller de serigrafia amb la cooperativa Top Manta i un tas de productes de comerç just a càrrec d'Oxfam Intermón i Mares Salvatges. El tinent d'Alcaldia d'Economia Social i Solidària, Bernat Picornell, ha destacat que el mes és una oportunitat per descobrir l'ampli i divers teixit cooperatiu i associatiu que té Sant Cugat i per demostrar que existeixen formes de consumir i d'organitzar l'economia que posen les persones i el territori al centre. El punt culminant d'aquest mes serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que tindrà lloc dissabte 16 de maig de 10 a 2 a la plaça d'Octavià. La fira comptarà amb paradetes de projectes i comerços locals, activitats per a tots els públics, un tas de producte local i cooperatiu a càrrec de Decoy Sarola i la Temerària i el concert del Cor Jabato. Durant tot el mes de maig, la plaça d'Octavià acollirà també l'exposició sobre l'economia social i solidària a Sant Cugat, una mostra que es va presentar el passat mes de març i que ha recorregut diferents espais de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer la trajectòria, els valors i l'impacte del projecte al municipi. La seva ubicació a la plaça, coincidint amb la fira, reforça la voluntat de fer visible aquest model econòmic en un espai cèntric i de gran afluència. El programa del mes es completa amb xerrades, tallers, cinefòrums, exposicions i visites com el taller de ioga solidari de Dream Nepal, la jornada commemorativa sobre el llegat d'Arcadi Oliveres, el cinefòrum sobre cooperativisme d'habitatge, activitats sobre finances ètiques, vida sostenible, pagesia i sobirania alimentària, així com propostes adreçades a públics diversos. També destaca la quarta setmana gastronòmica del comerç just de 9 el 17 de maig amb la participació de 15 establiments de restauració de la ciutat que oferiran plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Diverses entitats socials de Sant Cugat i persones a títol individual han activat un dispositiu d'assessorament i acompanyament per facilitar l'accés al procés extraordinari de regularització de persones migrades impulsat pel govern espanyol. La iniciativa s'ha presentat aquest dilluns a Cal Temerari, on també s'han fet crides a l'administració local perquè agilitzi els tràmits clau. La xarxa està formada per col·lectius com Mavia Yala, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, Refugees Welcome, Gilgal Solidari, la Unipau i el Cugatenc. Tenen l'objectiu de garantir que la informació arribi a totes les persones potencialment beneficiàries i oferir suport en un procés que consideren complex. Les entitats també reclamen a l'Ajuntament que assumeixi la seva responsabilitat i desplegui tots els recursos necessaris per facilitar la regularització, especialment en tràmits com l'empadronament i el certificat de vulnerabilitat. També han denunciat dificultats d'accés per a persones en situació de sensellarisme o sense permisos per fer gestions administratives. Les entitats han volgut desmentir l'anomenat efecte crida. Les persones ja hi són, però invisibilitzades i sovint en economia submergida. En aquest sentit, defensen que la regularització és una eina per garantir drets i evitar situacions d'explotació. També han alertat que hi ha persones que poden aprofitar-se de la vulnerabilitat del col·lectiu i han demanat no tenir por davant un procés que serà llarg. El cap de la redacció del Cugatenc, Jordi Pasqual, ha remarcat que el procés exigeix documents que depenen directament de l'administració local, com el padró o els informes de vulnerabilitat. Tot i valorar els mecanismes habilitats pel consistori, ha insistit que cal diligència perquè les persones no quedin en situació irregular. Des del govern local, la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, ja havia situat en uns 3.500 les persones potencialment beneficiàries al municipi. En els primers dies de desplegament s'han registrat més de 1.100 sol·licituds d'informació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'Ajuntament ha activat sessions informatives gratuïtes, un canal de WhatsApp i tràmits específics per facilitar la documentació necessària. El procés estatal, obert fins al 30 de juny, podria beneficiar fins a 850.000 persones arreu de l'Estat i permet obtenir una autorització de residència i treball d'un any. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història i s'ha classificat per primera vegada per disputar la fase d'ascens a divisió d'honor plata tercera categoria estatal. El conjunt entrenat per Héctor Gómez ha aconseguit la classificació a la darrera jornada després de guanyar la pista del Vilamajor i l'empat del Barcelona Sants a la pista de les Franqueses. Les santcugatenques coneixeran la seu i els tres rivals del grup en el sorteig que es durà a terme dilluns de la setmana que ve a la Federació Espanyola d'Handbol. Les vermellinegres han assolit el premi a la darrera jornada on necessitaven una carambola que es va donar a darrera hora, guanyar el Vilamajor 30-34 i aprofitar l'empat 27-27 dels Sants a les Franqueses. Moments de nervis i tensió esperen el marcador del conjunt barceloní. L'entrenador Héctor Gómez ha destacat la bona feina de l'equip i ja esperen la fase d'ascens que es disputarà del 8 al 10 de maig. I ja estan obertes les inscripcions per participar a la novena edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits que es disputa dissabte 9 de maig de 9 a 2 quarts de 2 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya blaugrana Sant Cugat i l'empresa Sant Cugatenca de gestió i lleure Team Partners. Les escoles universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar en línia i el cost d'inscripció és de 50 euros per equip i inclou una samarreta de joc per tots els jugadors i jugadores. Les inscripcions es tancaran a les 23:59 hores del 8 de maig o fins a exaurir les 12 inscripcions per categoria. El torneig tindrà dues categories, primer i segon d'ESO i tercer i quart d'ESO, amb un màxim de 12 equips participants per categoria. Cada equip participant que jugarà un mínim de 3 partits haurà de tenir entre 8 i 10 jugadors i jugadores, amb un mínim de 4 jugadores per equip, i que durant els partits sempre hi haurà d'haver un mínim de 3 noies per equip jugant al camp. És obligatori que cada episodi disposi de la figura d'un delegat-delegada major d'edat que representarà l'equip. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat més destacada de Sant Cugat del Vallès. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra aquest 29 d'abril, la mirada sobre aquesta disciplina va més enllà de l'àmbit artístic per situar-se també en el terreny educatiu i emocional. Com es construeix la confiança en un mateix i quin paper hi poden jugar activitats com la dansa? Des de Sant Cugat, Esther Bosch, ballarina i directora d'una escola de dansa amb seu a Mirassol, defensa que l'autoestima no es pot reduir a un discurs, sinó que es construeix a través de la pràctica. Segons explica, si tens una autoestima forta i creus que ho pots aconseguir, el resultat és molt més exitós a mitjà o llarg termini. Amb més de 15 anys d'experiència treballant amb nenes i adolescents, Bosch assegura que un dels principals reptes és trencar amb la idea que només poden ballar aquelles persones que ja ho fan bé des del primer moment. Escoltem Esther Bosch.
Moltes nenes es pensaven que si no balles bé no ets bona, no pots ser bona. Llavors crec que això és molt mental. Tothom té condicions físiques bones i aptes per ballar. Amb esforç i constància pot ballar. Llavors jo crec que també era un tema d'autoestima, no? Si tu tens una autoestima forta, si creus que realment ho pots treure, quan et mires al mirall ho fas molt millor, el resultat és molt més exitós.
En aquest procés, l'error no és una excepció, sinó una part essencial de l'aprenentatge. En disciplines com la dansa, afegeix Bosch, que els resultats arriben després de temps de pràctica i repetició. Pel que fa a la imatge corporal, un dels aspectes tradicionalment associats a la dansa, Bosch explica que el model ha evolucionat i que ja no es mira el cos, sinó que es mira el moviment, i també destaca la diversitat de perfils dins de les aules. Amb alumnes d'entre 3 i més de 80 anys, l'escola ha ampliat el seu abast amb els anys, tot i que el gruix principal continua sent infantil i juvenil. Més enllà de la tècnica, però, l'objectiu és clar: construir confiança. I més notícies, l'escola pública i concretament els docents avisen que no hi haurà colònies ni sortides al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts públics del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern, que, segons diuen, no redueixen ràtios ni aporten els recursos necessaris. I com a activitat destacada d'aquest dimecres us proposem la xerrada per conèixer tots els requisits i la documentació necessària per viure una experiència laboral internacional. És una xerrada a càrrec de Patrícia Mallol, de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que tindrà lloc al Casal Torreblanca a partir de les 6 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra aquest 29 d'abril, la mirada sobre aquesta disciplina va més enllà de l'àmbit artístic per situar-se també en el terreny educatiu i emocional. Com es construeix la confiança en un mateix i quin paper hi poden jugar activitats com la dansa? Des de Sant Cugat, Esther Bosch, ballarina i directora d'una escola de dansa amb seu a Mirassol, defensa que l'autoestima no es pot reduir a un discurs, sinó que es construeix a través de la pràctica. Amb més de 15 anys d'experiència treballant amb nenes i adolescents, Bosch assegura que un dels principals reptes és trencar amb la idea que només poden ballar aquelles persones que ja ho fan bé des del primer moment. Pel que fa a la imatge corporal, un dels aspectes tradicionalment associats a la dansa, Bosch considera que el model ha evolucionat i ja no es mira el cos, sinó que es mira el moviment. A més, destaca la diversitat de perfils dins les aules. Al web de Cugat Mèdia podreu veure l'entrevista sencera. L'equip docent de les escoles i instituts públics de Sant Cugat ha anunciat que no assumirà ni sortides ni colònies escolars al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts públics del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern que, segons diuen, no redueixen ràtios, no aporten els recursos necessaris i no transformen el dia a dia a les aules. El manifest també posa èmfasi sobre en el sobreesforç de les professionals que, en el cas de les sortides i colònies, es converteix en sacrifici no reconegut i que requereix una dedicació, una responsabilitat i una càrrega que van molt més enllà de la jornada laboral. Amb tot, el col·lectiu ha insistit en que aquesta no és una decisió contra l'alumnat ni contra les famílies, sinó que és una decisió per fer visible que l'educació pública no pot continuar depenent del sacrifici constant de les seves professionals. Sant Cugat celebrarà durant el mes de maig el mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb una quinzena d'activitats amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania models econòmics alternatius basats en la justícia social, la sostenibilitat ambiental i l'arrelament al territori, així com generar espais de reflexió sobre com consumim. L'acte de presentació tindrà lloc dijous 7 de maig a 6:45 de la tarda al Celler Cooperatiu, un acte que inclourà un taller de serigrafia amb la cooperativa Top Manta i un tast de productes de comerç just a càrrec d'Oxfam Intermón i Mares Salvatges. El tinent d'Alcaldia d'Economia Social i Solidària, Bernat Picornell, ha destacat que el mes és una oportunitat per descobrir l'ampli i divers teixit cooperatiu i associatiu que té Sant Cugat i per demostrar que existeixen formes de consumir i d'organitzar l'economia que posen les persones i el territori al centre. El punt culminant d'aquest mes serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que tindrà lloc dissabte 16 de maig de 10 a 2 a la plaça d'Octavià. La fira comptarà amb paradetes de projectes i comerços locals, activitats per a tots els públics, un tast de producte local i cooperatiu a càrrec de Deco i Sarola i la Temerària i el concert del Cor Jabato. Durant tot el mes de maig, la plaça d'Octavià acollirà també l'exposició sobre l'economia social i solidària a Sant Cugat, una mostra que es va presentar el passat mes de març i que ha recorregut diferents espais de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer la trajectòria, els valors i l'impacte del projecte al municipi. La seva ubicació a la plaça, coincidint amb la fira, reforça la voluntat de fer visible aquest model econòmic en un espai cèntric i de gran afluència. El programa del mes es completa amb xerrades, tallers, cinefòrums, exposicions i visites com el taller de ioga solidari de Dream Nepal, la jornada commemorativa sobre el llegat d'Arcadi Oliveres, el cinefòrum sobre cooperativisme d'habitatge, activitats sobre finances ètiques, vida sostenible, pagesia i sobirania alimentària, així com propostes adreçades a públics diversos. També destaca la quarta setmana gastronòmica del comerç just de 9 al 17 de maig amb la participació de 15 establiments de restauració de la ciutat que oferiran plats elaborats amb productes de comerç just d'Oxfam Intermón. Diverses entitats socials de Sant Cugat i persones a títol individual han activat un dispositiu d'assessorament i acompanyament per facilitar l'accés al procés extraordinari de regularització de persones migrades impulsat pel govern espanyol. La iniciativa s'ha presentat aquest dilluns a Cal Temerari, on també s'han fet crides a l'administració local perquè agilitzi els tràmits clau. La xarxa està formada per col·lectius com Avia Yala, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, Refugees Welcome, Gilgal Solidari, la Unipau i el Cugatenc. Tenen l'objectiu de garantir que la informació arribi a totes les persones potencialment beneficiàries i oferir suport en un procés que consideren complex. Les entitats també reclamen a l'Ajuntament que assumeixi la seva responsabilitat i desplegui tots els recursos necessaris per facilitar la regularització, especialment en tràmits com l'empadronament i el certificat de vulnerabilitat. També han denunciat dificultats d'accés per a persones amb situació de sensellarisme o sense permisos per fer gestions administratives. Les entitats han volgut desmentir l'anomenat efecte crida. Les persones ja hi són, però invisibilitzades i sovint en economia submergida. En aquest sentit, defensen que la regularització és una eina per garantir drets i evitar situacions d'explotació. També han alertat que hi ha persones que poden aprofitar-se de la vulnerabilitat del col·lectiu i han demanat no tenir por davant un procés que serà llarg. El cap de la redacció del Cugatenc, Jordi Pasqual, ha remarcat que el procés exigeix documents que depenen directament de l'administració local, com el padró o els informes de vulnerabilitat. Tot i valorar els mecanismes habilitats pel consistori, ha insistit que cal diligència perquè les persones no quedin en situació irregular. Des del govern local, la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, ja havia situat en uns 3.500 les persones potencialment beneficiàries al municipi. En els primers dies de desplegament s'han registrat més de 1.100 sol·licituds d'informació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'Ajuntament ha activat sessions informatives gratuïtes, un canal de WhatsApp i tràmits específics per facilitar la documentació necessària. El procés estatal, obert fins al 30 de juny, podria beneficiar fins a 850.000 persones arreu de l'Estat i permet obtenir una autorització de residència i treball d'un any. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història i s'ha classificat per primera vegada per disputar la fase d'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. El conjunt entrenat per Héctor Gómez ha aconseguit la classificació a la darrera jornada després de guanyar la pista del Vilamajor i l'empat del Barcelona Sants a la pista de les Franqueses. Les santcugatenques coneixeran la seu i els tres rivals del grup en el sorteig que es durà a terme dilluns de la setmana que ve a la Federació Espanyola d'Handbol. Les vermellinegres han assolit el premi a la darrera jornada, on necessitaven una carambola que es va donar a darrera hora, guanyar el Vilamajor 30-34 i aprofitar l'empat 27-27 dels Sants a les Franqueses. Moments de nervis i tensió esperen el marcador del conjunt barceloní. L'entrenador Héctor Gómez ha destacat la bona feina de l'equip i ja esperen la fase d'ascens que es disputarà del 8 al 10 de maig. I ja estan obertes les inscripcions per participar a la novena edició del torneig nocturn mix de futbol 7 enganxat als bons hàbits que es disputa dissabte 9 de maig de 9 a 2 quarts de 2 de la matinada per nois i noies des de primer fins a quart d'ESO a l'ESEM de Can Magí. El torneig està coorganitzat per la penya blaugrana Sant Cugat i l'empresa Sant Cugatenca de gestió i lleure Team Partners. Les escoles universitàries Gim Bernat i Tomàs Sardà són els patrocinadors de l'esdeveniment i l'Ajuntament de Sant Cugat és col·laborador. Les inscripcions s'han de formalitzar en línia i el cost d'inscripció és de 50 euros per equip i inclou una samarreta de joc per a tots els jugadors i jugadores. Les inscripcions es tancaran a les 23:59 hores del 8 de maig o fins a exaurir les 12 inscripcions per categoria. El torneig tindrà dues categories, primer i segon d'ESO i tercer i quart d'ESO, amb un màxim de 12 equips participants per categoria. Cada equip participant que jugarà disputar un mínim de 3 partits, haurà de tenir entre 8 i 10 jugadors i jugadores, amb un mínim de 4 jugadores per equip, i que durant els partits sempre hi haurà d'haver un mínim de 3 noies per equip jugant al camp. És obligatori que cada episodi disposi de la figura d'un delegat-delegada major d'edat que representarà l'equip. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat més destacada de Sant Cugat del Vallès. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra aquest 29 d'abril, la mirada sobre aquesta disciplina va més enllà de l'àmbit artístic per situar-se també en el terreny educatiu i emocional. Com es construeix la confiança en un mateix i quin paper hi poden jugar activitats com la dansa? Des de Sant Cugat, Esther Bosch, ballarina i directora d'una escola de dansa amb seu a Mirasol, defensa que l'autoestima no es pot reduir a un discurs, sinó que es construeix a través de la pràctica. Segons explica, si tens una autoestima forta i creus que ho pots aconseguir, el resultat és molt més exitós a mitjà o llarg termini. Amb més de 15 anys d'experiència treballant amb nenes i adolescents, Bosch assegura que un dels principals reptes és trencar amb la idea que només poden ballar aquelles persones que ja ho fan bé des del primer moment. Escoltem Esther Bosch.
Moltes nenes es pensaven que si no balles bé no ets bona, no pots ser bona. Llavors crec que això és molt mental. Si tothom té condicions físiques bones i aptes per ballar, amb esforç i constància pot ballar. Llavors jo crec que també era un tema d'autoestima, no? Si tu tens una autoestima forta, si creus que realment ho pots treure, quan et mires al mirall ho fas molt millor, el resultat és molt més exitós.
En aquest procés, l'error no és una excepció, sinó una part essencial de l'aprenentatge. En disciplines com la dansa, afegeix Bosch, que els resultats arriben després de temps de pràctica i repetició. Pel que fa a la imatge corporal, un dels aspectes tradicionalment associats a la dansa, Bosch explica que el model ha evolucionat i que ja no es mira el cos, sinó que es mira el moviment, i també destaca la diversitat de perfils dins de les aules. Amb alumnes d'entre 3 i més de 80 anys, l'escola ha ampliat el seu abast amb els anys, tot i que el gruix principal continua sent infantil i juvenil. Més enllà de la tècnica, però, l'objectiu és clar: construir confiança. I més notícies, l'escola pública i concretament els docents avisen que no hi haurà colònies ni sortides al pròxim curs si no hi ha canvis reals en les condicions del sistema educatiu. A través d'un manifest de la xarxa d'escoles i instituts públics de Sant Cugat, a la qual hi ha adherides les 12 escoles i els 4 instituts públics del municipi, els docents han expressat el seu descontentament amb les mesures anunciades pel govern, que, segons diuen, no redueixen ràtios ni aporten els recursos necessaris. I com a activitat destacada d'aquest dimecres us proposem la xerrada per conèixer tots els requisits i la documentació necessària per viure una experiència laboral internacional. És una xerrada a càrrec de Patrícia Mallol, de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que tindrà lloc al Casal Torreblanca a partir de les 6 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Mentre el vent dorm exhaust amb un gofre els trepants s'aixequen en la nit i canten junts al cor amb els peus freds gloriosos laudes en llatí les lloses, la humitat la fosca, el salt clament. I invocant Déu que es guarda, incrèdul i emotiu, angoixat per malsons la penúria del món. Mentre amb un tret al cap suren cossos de nens destrossats per matxets al riu Roig de Ruanda. Trinxerats als turons, hi ha fusells apuntant amb odi criminal la por de Sarajevo.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el cop de porta del Congrés al decret per prorrogar els lloguers. Junts per Catalunya ha sumat els seus vots als del PP i Vox per tombar la mesura que buscava allargar 2 anys els contractes que acabaven abans del final del 2027 i limitar a un màxim del 2% l'increment de preu de la renovació. Els de Carles Puigdemont consideren que el govern espanyol vol carregar a les espatlles del petit propietari el pes de l'escut social i carrega contra la negativa del PSOE a introduir-hi canvis. Avui serà el torn del president Pedro Sánchez per rebatre aquests arguments durant la sessió de control a la cambra. Mentrestant, el sindicat de llogateres ja fa una crida cap a la vaga general. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha destacat des del Notícies en xarxa la desprotecció i confusió que vaticina entre els ciutadans que ja s'hagin o que ja s'havien acollit al decret i altres mesures en vigor de la Generalitat.
Segur que ens trobarem amb un qüestionament, amb desinformació sobre si aquestes pròrrogues segueixen sent vàlides o no. Nosaltres tenim clar que si s'han sol·licitat mentre la mesura era vigent, aquestes pròrrogues s'han de respectar. I a més recordem que a Catalunya tenim unes pròrrogues que venien previstes a la llei del 2023, que són de 3 anys a les zones tenses, a les quals també milers de persones s'han acollit fins ara i que s'hi poden seguir acollint perquè s'han de respectar.
Mestres i professors convoquen un mes d'aturades i mobilitzacions al tram final del curs. Els sindicats majoritaris en l'ensenyament han fixat 3 vagues a tot Catalunya i en sumen 2 més a cada territori. Rebutgen així l'acord de millores signat pel govern amb Comissions Obreres i la UGT. Tot plegat mentre continuen les protestes en el marc de la comunitat educativa davant la prova pilot del govern per introduir Mossos de paisà als instituts. Educació insisteix que els agents no entraran a les aules, no aniran armats i no tindran cap contacte amb els alumnes. L'educador social i professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB